12 i 34 minuts del matí, acabam el fil per randa d'avui amb una entrevista. Ja ho sabeu, vos hem repassat aquestes activitats que hi ha programades per la patrona 2021, i dins aquestes activitats, dimarts que ve, dia 27, Rafael Trias Martorell presenta el seu llibre El contraband i l'extraperla de la postguerra pollença 1939-1965. Ja vos avançam que això serà a les 8:30 al pati de l'Ajuntament de Pollença, i també intervindrà l'historiador Pere Sales. Però bé, nosaltres avui volem parlar i conèixer una miqueta més la història d'aquest llibre, per això hem convidat el seu autor, Rafael Trias. Molt bon dia, Rafael.
Bon dia, Marta.
Moltes gràcies. Sabem que has hagut de deixar la feina una estoneta, però és que aquest tema s'ha de dir per la ràdio.
Clar que sí.
Primer llibre, si no vaig malament, que escrius. Primer llibre. Conta-mos, com neix la idea? Bé, perquè hem de dir, per ubicar la gent, molta gent haurà vist coses escrites per tu, però en aquest cas són obres de teatre. Fins i tot vas fer una obra de teatre musical, Cadenes i Grillons. Enguany havies de dirigir també, bé, l'any passat i enguany, aquests Somnis de pescador, que per la pandèmia que estan visquent no s'ha pogut dur a terme. Però clar, la gent està basat a veure-te o a escriure un altre àmbit, i de sobte te presentes amb un llibre, aquest, El contraband i l'extraperla de la postguerra aquí a Pollença. Conta-mos, com neix aquesta idea, o com decideixes escriure un llibre?
Bueno, això és un projecte que va començar ja fa bastant d'anys, quasi 20 anys.
Uau!
Sí, 20 anys. Va començar a l'any 2002, perquè en Pere Sales m'ho va convidar a fer una xerrada, una jornada sobre l'extraperla. Uh-huh. Ell sabia que jo i la meva família havíem tingut vinculació a l'extraperla. Mon pare va estar aquí a Xertell i varen fer bastant d'extraperla, i m'ho va demanar a jo i en Tomàs Galindo, que és un company que varen començar inicialment amb això, a que repliguéssim una mica d'informació per fer una xerrada, inclús una sortida per a mostrar quatre secrets i com se feia i tot això. I això va ser el començament, realment. Quan va començar no teníem una idea de que això acabaria amb un llibre. Simplement era un treball
per una activitat en concret, no?
Exactament. Quan vàrem començar a investigar, quan vam començar a veure quin era el potencial que hi havia sobre aquest tema del contraband de l'extraperla, doncs ens vam donar compte que hi havia una quantitat d'informació que valia la pena, doncs, desenvolupar-la una mica, perquè també veiem que era gent major que ja, doncs, les hi quedava pocs anys de vida, i per tant
que eren el que coneixien la història real, que després, si no se feia ara, ja no tindríeu l'oportunitat de descobrir realment com era.
Efectivament, això és el que vam parlar amb en Tomàs. Vam dir, mira, aquesta gent ja és molt major. És un tema, per altra banda, que a Pollença pràcticament no s'ha escrit res. És a dir, s'han fet comentaris, s'ha fet qualsevol llibre que va Pere Sales, ha fet referències, però no hi ha un llibre que parli del contraband i l'extraperla de Pollença. Uh-huh. Per tant, va ser el que ens va decidir a continuar amb aquesta investigació. Sobretot, centrem-nos en les entrevistes, era el fonamental, les entrevistes, les fonts primàries, perquè sabíem que això era una qüestió d'informació temporal. Si no la treiem aviat, aquesta informació se perdia. Clar, nosaltres no volíem entrevistar a gent que no havia participat directament. Tot i això, han hagut d'entrevistar així. Però, si era possible, volíem evitar això. Mm-hmm. Perquè les històries, quan passen de pares a fill, van passant de boca en boca, doncs tots saben el que passa. Se van adulterant, van perdent un poc el rigor de la història. Per tant, això va ser el primer que vam fer. Començar a entrevistar, començar a recopilar informació.
I com sabíeu quines eren les persones que havien tingut un vincle directe amb aquest contraband i l'extraperla, també?
Sí. Bé, això és una cadena. Mm-hmm. Això comences, sobretot, demanant molt, xerrant molt a la gent major. Jo me'n recordo quan mos trobàvem qualcú conegut o gent que més o menys te saludaves i que sabies, el primer que feies era demanar-li bueno, mem, jo vareu fer contrabà amb vos. Sí, uh-huh. vaig fer, o no, no em vaig fer, però...
Conec
a dalt. Això va ser una, la cadena. Ja t'he dit, va ser una sort que començàrem fa 20 anys, que encara la gent que havia participat directament, que a lo millor llavors en els anys 50 o en els anys 45 tenien 70 o 80 anys, pues, fa 20 anys encara eren vius.
Clar.
I varen poder trobar bueno, van replicar 54 entrevistes directes de gent que
tenia
va
una bona base, no?
Sí. I això va ser el començament.
Rafael, abans de profunditzar una miqueta més amb un llibre, anem a explicar també un poc quina és la diferència entre o contraban i l'estrapel, no? Perquè jo crec que ja ho xerràvem abans de micròfon tancat, jo crec que hi ha gent que no sap exactament què és o quina diferència pot tenir.
Efectivament. Se confon molt, inclús. L'estrapel no se refereix a un comerç clandestí, un mercat negre, de productes bàsicament d'aquí. Productes que se produïen a Mallorca i que estaven subjectes, estaven intervenguts per l'Estat o que estaven subjectes a una tassa. Que vol dir que, per exemple, si jo sembrava blat, aquest blat jo obligatòriament el havia de vendre a l'Estat. Uh-huh. Perquè se va establir un sistema de racionament i per nutrir aquest sistema de racionament van intervenir, diguem, tota la producció i en el productor li pagaven. Això seria l'estrapel·lo. El contraband ja és una altra cosa. Ja és importació de productes que estaven estancats, per exemple, el tabac, o que bàsicament ja estaven estancats. Uh-huh. Això, I clar, tot venia de Tànger, o venia de Gibraltar, o venia d'altres puestos.
Però eren coses de fora,
eren
no? Per diferenciar.
Coses bàsicament de fora. De contraband se refereix més a la part de producte que ve de l'exterior, l'importació de producte, també exportació, però bueno, bàsicament importació, i l'estrapel·la, com dic, productes intervenguts o productes subjectes a taxa, però productes d'aquí.
Clar, perquè per ubicar un poc la gent, tot això va passar després de la postguerra, no? L'època de postguerra.
Exacte.
I el que va passar és que va venir una època de fam i l'estat va decidir que per intentar que tothom pogués menjar, idò, tot el que produïa la gent se'l quedava a l'estat i... Sí. Però una ració a cada persona. Ah,
exactament.
I clar, això a vegades hi ha gent que pensa que va ser pitjor, un remei que...
Sí, bueno, aquí, sempre que hi ha hagut un conflicte bèl·lic i tots els països, s'ha hagut de racionar. S'han hagut de racionar una sèrie de recursos que estaven limitats, com eren els productes de primera necessitat, sobretot alimentaris, i això és normal. El que passa és que la política, si se va emplear aquí, no va ser massa afortunada. Perquè va ser, penseu que el que va ser la postguerra, el racionament, va durar fins pràcticament l'any 52, és a dir, parlant de l'any 39 a l'any 52. Això és un poc exagerat. I per què? Perquè no se va incentivar en el productor estava molt desmotivat i, per tant, això va generar el contraband i l'estrapel·lo, és a dir...
I això és un tema que t'ha donat tant de temps per poder investigar i per poder escriure un llibre, Rafael. Per tant, m'agradaria saber una miqueta què és el que ens trobarem quan comprem aquest llibre, El contraband i l'estrapel·lo de la postguerra, Pollença 1939-1965, la gent que s'hi trobarà. Ja m'haurà avançat que són a base d'entrevistes, però què hi haurà? Exemples, llocs, dates en concret, no sé, conta-mos un poc en què consisteix.
Bueno, és un treball que se basa damunt d'entrevistes, però no només amb entrevistes. A dir, nosaltres el primer que vam fer, com he dit, eren entrevistes, però després això ho han hagut de contrastar amb altra documentació.
Clar.
Documentació, per altra banda, difícil de localitzar, molt difícil de localitzar per la pròpia naturalesa de l'activitat. Quan parlem de contraband, evidentment no hi ha llibres comptables, no hi ha una documentació que podíem accedir. Què hi havia? Pues, sabíem que hi havia expedients de confiscació de la Guàrdia Civil, hi havia processos judicials, però aquesta informació a Mallorca no l'han pogut localitzar. Per això ens vam haver de traslladar a Madrid. A Madrid sí que van localitzar expedients inèdits de confiscació, de contraband, i tot això, tota aquesta informació, juntament amb bibliografia, juntament amb bolletins oficials, juntament amb qualsevol document privat, pues tot se va juntar, se va contrastar, se va posar en quarantena, per dir-ho d'alguna manera, i després ja va sortir l'història, diguem, del llibre. Què podem trobar en el llibre? Pues una història contada des de baix, des de baix de tot, des dels propis treginers, els primers contrabandistes que anaven a la vorera de la mà, que esperaven les barques de contraband i feien un transbord a los lleuts i anaven a recollir el gènere, des de baix de tot fins a dalt, fins a les companyies de contraband, fins a els països que mos facilitaven o mos donaven la possibilitat de poder agafar llanxes, carregar-les i dur-les cap a Mallorca, de productes que aquí es assetjaven. Per tant, el llibre no només parla d'anècdota, no només parla d'un petit contrabandista, sinó parla de tot el que va ser el contraband en general.
Tot centrat aquí a Pollença?
No. Tampoc,
no? Tampoc,
no, tampoc està centrat només a Pollença. Sí que Pollença té un protagonisme especial, perquè el treball, evidentment, ha començat a Pollença i les entrevistes, la majoria d'elles, no totes, són de Pollença. Sí que hi ha una sèrie de capítols només referits a Pollença, però el llibre no és de contraband i l'estapel·la de Pollença. Malament digui Pollença 1939 és perquè sí que va ser, diguem, el punt de partida, i hi ha alguns capítols, com per exemple les rutes de contraband i tot això, que són de referits a Pollença, i sempre Pollença té un protagonisme dins el llibre, però és un llibre que parla de tot el contraband en general que s'ha produït a la postguerra, des de, com t'he dit, de començant des de Pollença, però que abans a Gibraltar o que abans a Tànger.
I les entrevistes, bé, m'has avançat ja que moltes, la base era sobretot de pollencins i pollencines, però has pogut reunir-te o xerrar amb gent de fora, o tot han estat la part de fora a través de documents i informació escrita?
No, també no tant com la gent de Pollença, perquè la gent de Pollença és la que coneixem i per tant teníem accés més fàcil per localitzar-la. No m'ho donava temps a sortir de Mallorca i continuar la investigació a altres pobles. Però, així i tot, sí que tenim entrevistes a Santanyí, hem anat a Santanyí, hem aconseguit entrevistes a Santanyí, a Sa Pobla...
Dins Mallorca vos heu pogut moure?
Sí, mos hem mogut, perquè han hagut de cercar també altres llocs. Però, ja dic, la base va començar aquí a Pollença.
I bé, xerràvem d'aquest paper important de pollencins i pollencines que t'han ajudat, però ja mos has dit també que no només has entrevistat a gent que se va dedicar o que era contrabandista, no? Sinó que també t'han ajudat a la millor gent de la teva generació o joves que jo el meu predí m'ha contat que coneix i no? Sí. Està com tots els pollencins i pollencines s'han involucrat un poc amb aquesta història.
Sí, evidentment. Quan tu fas un treball d'aquest tipus, i a més un treball tan llarg com el nostre, xerres amb tothom, fas córrer la veu i xerres... El que sí que has de fer, com he dit abans, has de posar un filtre.
Clar.
Has de posar un filtre perquè si no, i més, el tema de contraband és un tema que xerris amb qui xerris, tothom té una història per contar.
Una anècdota.
Tothom. Clar, aquí has de porgar una mica. Has de porgar una mica. Per tant, el que t'havia dit, varen dir, bueno, això ho hem de filtrar, primer de tot seran les persones que van participar directament, però després mos trobàvem que tot el que eren els dirigents, tot el que eren caps responsables, que tenien una certa responsabilitat a dins un grup de contraband, perquè tot això estava format per grups, companyies de contraband, aquesta gent ja era més major en els anys 50, ja era gent que ja eren homes de lo millor de 30, de 40 anys.
Claro.
I per tant, avui, o inclús fa 20 anys, ja no n'hi havia cap de viu. Aquí què vàrem haver de fer? Vàrem haver de cercar ja entrevistes familiars, fills, amics d'aquesta gent. Però només va ser en casos de responsables. Perquè no hi havia altra manera de poder aconseguir informació oral
relacionada
amb això. Però sempre que va ser possible, varen discriminar un poc el que havia sentit contar i que li havien dit del que va participar directament.
Del que ho va viure en primera
persona. El llibre està basat bàsicament en entrevistes de gent que va participar directament a les activitats de contraband i d'estrapel·la.
Clar, això també imagino que a l'hora de que aquesta gent volgués contar el seu testimoni, també ha degut ser una miqueta difícil, no? Perquè clar, això en aquell temps era una cosa il·legal, una cosa que bé, ara han passat molts anys, però que no era correcte. Com heu aconseguit que vos donessin un testimoni en un llibre? Apareix un nom complet de qualcú, només hi ha inicials, són pseudònims, no sé, contamos.
No, bueno, les entrevistes han estat curioses, ha estat molt curioses perquè... Es veu que en un principi, quan tu vas a entrevistar una persona que ha fet contraband, per tant, ha fet una activitat il·lícita, una activitat que estava castigada per la llei abans i ara. Es veu que és un tema que ja han passat més de 50 anys, està totalment ja prescrit i no hi ha cap problema, però que quan anaves a entrevistar-lo, pues, se te posaven un poquet enrere. Fins que no agafaves una miqueta de confiança en l'entrevista i les anaves dient bueno, no, això és un llibre, que després s'anaven amollant.
Fins que agafaven confiança, podríem
dir. Exactament. Jo sempre les deia, quan me seia amb ells, el primer que les deia, mira, mon pare va ser a Cana Xartell, pues, va ser una activitat que van fer d'estrapel·lo, tots els germans, i això surt un llibre, en noms i llinatges. I bueno, aquí ells un poc se tranquil·litzaven, perquè bé, bueno, si aquest senyor és ja són pares, el primer que figurarà en un llibre, pues, suposo que no hi ha cap problema.
Claro.
Això és el primer que mos trobàvem. Després s'amollaven totalment. Després te contaven inclús coses que no podem posar en un llibre.
Que dius, fins aquí, eh?
S'amollaven un poquet massa i tot.
Sí.
I hi havia coses que potser perquè eren coses personals, que no venien a cuento, pues, ja no se posaven.
I tots són homes?
No tots són homes. La majoria, es veu que estan parlant dels anys 40-50 i, clar, l'home encara tenia més protagonisme.
La dona era més la funció de quedar a casa.
Exacte, però alerta, la dona tenia una funció molt concreta, i en un llibre surten molt de casos, sobretot en tema de vendre, de venedores, que inclús venedores que venien de València i venien a vendre aquí a Mallorca, o d'aquí que se n'anaven a València, o inclús que havien de tenir-ho ben organitzat, perquè si la Guàrdia Civil anava a cercar el millor seu home, que en aquell moment era de contraband, però la dona tenia aquí un paper importantíssim, havia de tenir tot, havia de tenir la sang molt freda.
Clar.
Perquè la Guàrdia Civil deia, mi, el teu home bona, no, això se n'ha anat a dormir ara mateix, o tal i qual, havia de tenir-ho molt preparat. La dona va tenir un paper important dins el contraband, molt important. Sí,
clar,
sí.
És una cosa que implicava idò, tota la família, no la meva feina i ja està, no, era una cosa familiar, s'implicava tothom.
Tothom. La dona era la primera que havia de tenir molt clar, perquè si no, si deia una cosa fora de lloc, ja implicava no sé home.
I jo també, Rafael, he llegit que fins i tot se cosien butxaques per de dins la roba per intentar passar aquests aliments o aquestes coses que potser l'home era més sospitós, i si ho feia una dona, pues, ja no te registraven tant i ho duies d'amagat, no?
Exacte, sí, se feien 50.000 totes les formes possibles que poguessin ajudar a poder traficar, en certa manera, sense ser descobert, pues, bueno, en un llibre trobarem moltes anècdotes amb aquest tipus, de quina manera s'amagava el gènere, com se feia, perquè el llibre està dividit en... no és un llibre d'anècdotes, és un llibre d'investigació, on hi ha diferents capítols, parlant de traginers, de la gent que vivia del contraband, de traginar un bultor de contraband que anaven a cercar la vorera de mà, parlam de les llanxes contrabandistes que venien de Gibraltar, parlam de les barques de pesca d'aquí que anaven a fer un transbord a les llanxes contrabandistes, parlam dels encarregats, de les companyies, qui, on estaven, com estava distribuït Pollença a nivell de contraband, quina vinculació tenien entre ells, i llavors quin eren els cats principals de Pollença, com se feia, les forces repressores, quina era l'actuació de les forces repressores, quins problemes tenien, quines multes se posaven en aquells moments, quines
clar, que te passava si te trobaven, això també era important saber-ho.
Bueno, era molt, era greu en principi, era, estaves traficant amb productes que inclús estaven, estàvem en una època encara de racionament, per tant, això estava molt perseguit. Però bé, també, això ja ho deixarem perquè ho llegeixin el llibre, veurem, les forces també estaven també tenien el mateix problema, les forces de, que s'havien d'ocupar de perseguir el contraband també tenien problemes, els mateixos problemes que la resta de gent, i això va fer que també hi hagués un nivell de corrupció bastant
general, no?
Bastant generalitzat. Diu, contrabandista ho tenia molt ben muntat, ho tenia bastant comprat, no 100%, però bastant comprat, i ja t'he dit, les forces repressores, pues una part d'elles, no totes, evidentment, també estaven ficades dins aquesta història.
Miraven cap a un altre costat, de tant en quant.
I tenien un beneficis, també, i tot això en un llibre s'explica quina era la implicació que tenia les forces de repressió, les forces de repressió del contraband. Si no, hagués estat impossible que s'hagués fet en un nivell que se va fer.
Clar.
Totalment impossible. És perquè ja hi havia una mica de vista gorda, com diuen, no?
Sí.
Perquè se pogués fer.
Bé, de quan t'ho diu, Rafael, no ho avançarem més informació perquè, bé, mos estàs donant molt de detall, jo ja tinc ganes de llegir aquest llibre i deixarem que la gent també ho pugui descobrir per ells mateixos. Com dèiem, dimarts que ve, dia 27, fas la presentació d'un llibre on també t'acompanyarà Pere Sales, que gràcies a ell podem dir que també hi ha aquest llibre, no? Va ser qui te va encendre aquestes ganes de seguir investigant, o no?
Sí, a veure, ha estat un procés llarg i llarg, hi ha hagut moments que he estat cansat, perquè són 20 anys
clar.
I clar, arriba un moment que diu, ben, quan t'acabarà això? Perquè llavors l'has d'escriure, has de recollir tota la informació. Una segona part, evidentment, quan fas un llibre d'investigació, te surt molta informació nova. És a dir, nosaltres aquí no tenim tota la història del contraband i l'estrapel·la de Pollença, ni molt menys.
Clar.
Tenim un petit percentatge que hem pogut recollir. Arrel d'això, de Pollença i de Mallorca en general, arrel d'aquest llibre segur que apareixerà nova informació. Gent que em dirà, mira, que jo tal, gent que nosaltres no coneixíem i que potser no vam entrevistar, i que hi haurà històries que potser se podran anar completant, se podran anar aclarint, qualque cosa que potser estarà equivocada, que s'haurà de fer una aclaració, però per això estan les segones edicions. És a dir, que en un moment donat...
Una segona part, també, podríem dir, bueno, o més que...
Jo, més que una segona part, jo parlaria més d'actualització de noves edicions. Perquè la història en si està estructurada i no se canviarà. El que sí se pot canviar és determinada informació que s'ha posat en el llibre, se pot ampliar o se pot aclarir...
Modificar alguna cosa.
Noves edicions, sí. Un nou llibre abordant altres temes, altres conceptes, doncs ja seria una cosa que s'hauria d'estudiar, però... En principi no.
Si t'han de dur 20 anys més, eh?
No, per això t'he dit. Actualitzacions sí, però un nou llibre no ho crec.
Clar, és que Rafael, 20 anys, i també perquè em dedica tu aquests 20 anys, no t'has dedicat només en això, clar, havies de compaginar amb una feina, amb una família, i conta-mos una miqueta com era durant aquests 20 anys el teu dia a dia, no? Imagina que a èpoques estaves, potser tenies més informació i estaves més focalitzat en un llibre, altres èpoques pues, tenies més feina i no podies invertir, no? Imagina que el suport de la família ha estat important.
Sí, per suposat que la meva família ja suposo que tenien ganes a la darrera del que vas perquè eren moltes hores que jo em dedicava en un llibre, me tancava a l'habitació i començava a investigar i tal, i clar, són hores i hores i hores que ja t'he dit, arriba un moment que tu mateix estàs cansant, no perquè no t'agradi el tema, però que ja diu, bueno, això ja ha d'acabar, ha d'acabar, inclús en Pere Sales, que jo estava en contacte amb ell perquè m'anava assessorant una mica també, me deia, no, és que ha d'acabar, a dir, no acabaran mai, sempre trobaràs coses per investigar, sempre sortiran testimonis nous, sempre sortirà gent, a dir, si no poses una data de dir ja està, fins aquí hem arribat, no l'acabaràs, i això és el que vaig fer també. Després inclús el meu company en Tomàs Galindo, que havien començat junts, després també per qüestions laborals s'havia de retirar, perquè jo ja havia de vaig d'anar a Madrid un parell de vegades, també a investigar, i en Tomàs tenia la seva responsabilitat laboral i m'ha dit, mira, Rafael, jo no puc
acompanyar-te, no?
Exactament. I clar, vaig haver de seguir jo tot sol, però el que te deia, un contraband, podries estendre-lo, podria anar poble per poble a fer el que ha fet a Pollença.
Clar.
Per tant, el que deia, és un treball d'investigació i queda obert. Queda obert.
Jo crec que passarà una miqueta el que tu dius. Ara la gent, arrel d'aquest llibre, descobrirà coses i dirà, mira, jo me'n record com el meu predimà i tal, o que rebràs telefonades i gent que t'aturarà i t'hi dirà, jo hauràs de sentir moltes més històries que, com tu dius, potser les ficaràs dins aquesta nova edició, o potser diràs, mira, me queden per jo i ja està.
No, i ara el que me demanava és de que aquests 20 anys tampoc han estat 20 anys
de cada dia fer feina,
dia.
No,
jo, com tu m'ho saps molt bé, ho he combinat amb el teatre. A l'època que hem fet més teatre, que hem escrit les obres, les hem assajat, tu saps, jo el tema del llibre quedava una miqueta aparcat. No quedava oblidat, però quedava un poc aturat. A la millor llavors estàvem 2 anys a fer una altra obra de teatre, doncs aprofitava per reprendre el llibre i tornar a investigar i seguir amb això. Dic que són 20 anys que no són 20 anys actius cada dia i cada hora.
Clar, el que dèiem, no és la teva professió principal, escritor, sinó un complementari.
Jo he hagut de complementar amb altres activitats com el teatre, la meva activitat professional.
A més, em deia que tens una empresa que ets autònom, o sigui que tampoc no és fàcil de compaginar tot.
A la millor aquest llibre, a una persona que només hagués dedicat tots els seus esforços en aquest llibre, al lloc d'estar 19 anys com he estat jo, 20, en 4 o 5 anys el fa,
fet,
però dedicant les 8 hores en un dia. Això és així. Millor, de totes maneres, jo considero que ha estat positiu que s'hagi allargat. A lo primer jo volíem fer una cosa viadet, però després, com que és un tema molt complex, és un tema que s'ha de contrastar, és un tema que s'ha de deixar un poc reposar, en quarantena, com ho dèiem, s'ha de deixar fer. Per què? Perquè hi ha històries, hi ha notícies, hi ha documentació, hi ha informació que, com que l'has tret, o bé perquè te l'han contat una persona, o perquè l'has trobat, l'has d'anar deixant reposar, has de seguir investigant, i això m'ha passat. Coses que potser, a lo primer, jo tenia un concepte d'aquella cosa, després, a mesura que hem anat investigant, he hagut de canviar d'opinió.
Clar, és que això jo també t'ho volia demanar. Tu, quan comences a investigar, el que tu dius, qui més qui menys a Pollença, tu coneixia una història o tenia una idea, però arrel d'aquesta investigació tu has descobert coses noves, no?, que t'han fet reflexionar i, com tu deies, canviar d'opinió, no?
Clar que sí. Tu tenies un concepte, com té tothom, un concepte de contraband, se feia contraband i anaven a dur bultos per la muntanya i les recollien a la mà, però vale, això és la idea que té tothom, però darrere hi ha tota una estructura com si fos una empresa. Hi havia una estructura de cats, d'empleats, de socis, de, en fi, que llavors vas veient i dius, bueno, això no és tan senzill com posar que aquest home anava i recollia un bultó i el s'enduia i el venia, i aquest tabac el venia. No, hi havia tota una organització darrere.
Clar.
I van dir, bueno, alerta, perquè això ho han d'anar investigant, les diferents parts que composen una activitat de contraband, companyies, gent que feia feina per les companyies, en fi, tot. S'havia d'analitzar tot per entendre una miqueta el que va ser el contraband de la postguerra.
I clar, Rafael, també aquí a Pollença, jo crec que era una molt bona zona, no?, perquè tenim la mà que podia arribar directament, les muntanyes, que imagino que són un dels grans amagatalls d'aquest contraband, i jo crec que tu ja ets un expert, te coneixes quasi tots, o tots, aquests amagatalls, que bé, jo que tenc la sort de tenir-te ben a prop, mos contaves, no, i l'altre dia vaig anar, me varen ensenyar aquesta cova nova, aquest amagatall, clar, és curiós també això, imagino que veiem aquesta ruta dins un llibre, no?
Sí, ja t'he dit, el llibre recull totes les circumstàncies, aspectes i detalls que pugui tenir el contraband que hi va haver de la postguerra a Mallorca o a les Balears. I sabeu un poc la complexitat que suposa tot, perquè tu ho has dit molt bé, hi ha tota una estructura muntada. No era una cosa improvisada, no era una cosa de que avui ve una barca, vaig a comprar un bultó de tabac i el m'enduré i el vendré. No, darrere tot això hi havia tota una organització muntada, com en un contraband d'ara. El que passa és que estan parlant d'un contraband de la postguerra, un contraband que podríem dir de necessitat. Era un contraband de productes de primera necessitat, alimentaris, bàsicament, la primera part, diguem, de contraband, que li deim un contraband de necessitat, bàsicament menjar i maquinari i tot això. Després hi ha la segona part del contraband, que ja era un contraband més de luxe, un contraband de que ja començaven a dur articles de cosmètica,
tabac, de llençaria. Per exemple,
sí, bueno, el tabac no se va perdre mai. El tabac va començar el tabac ja se feia inclús abans de la Guerra Civil. El contraband ve de molt enrere,
sí.
El contraband de tabac, el tabac va continuar igual. El que passa és que se va incorporar el que era el menjar, bàsicament menjar, també peces de recanvis de motors, tot el que feia falta aquí, degut a que havíem sortit d'una guerra civil i, per tant, moltes coses no s'importaven, pues era una agència de transports. Si tu necessitaves medicament, per exemple, la penicilina, tu l'havies d'anar a comanar en un contraband, perquè aquí no la trobaves, la penicilina. Doncs sabies qui eren la gent del poble, tothom coneixia qui eren els contrabandistes del poble.
Clar.
Per tant, tu t'anaves en aquell senyor, que tu sabies que era un duquets o un dels responsables que tenia contacte directe, i tu li dius, escolta, necessit penicilina o necessit aquest medicament, perquè aquí no és. El mateix els metges, quan li deien, mira, tu tens aquest problema, a on pot trobar aquest producte? Pues vés a xerrar.
El propi metge ja ho sabia.
Sí, bueno, era una qüestió de supervivència.
Clar.
Mira, tu tens,
si aquí no és la manera,
tu tens una
infecció
que només se pot tratar amb un antibiòtic, vés a parlar, perquè no el trobaràs a la farmàcia.
Clar.
Vés a parlar amb un fulanito i ell ja te dirà, te procurarà que tinguis aquest medicament. Això era la funció d'aquest contraband, diguem, de la postguerra. No té res a veure el contraband d'avui en dia, que és droga, que són altres coses.
Aquí és que aquest de la postguerra, el que tu has dit, va sorgir també per necessitat, perquè al final feia falta.
No se trobava, aquí, aquí no se trobava. L'estrapel·lo va ser una cosa, que ja ho hem explicat, de productes que l'Estat pues controlava, però el contraband era el contraband de productes que aquí no hi havia.
Que o se feia així o no s'aconseguien.
O no s'aconseguien. Llevat del tabac, el tabac, hi havia el tabac nacional, però també d'una qualitat totalment
diferent.
I el que volia fumar un tabac americà o tal, havia d'anar en un contraband.
Sí. Rafael, jo això m'apareix molt interessant i crec que en els nostres oients també, i l'important és saber i de com podrem aconseguir aquest llibre, si dimarts també hi haurà llibres per comprar en aquesta presentació, a quines llibreries o pàgines web ho podem aconseguir, conta-mos.
Sí, bé, el llibre se podrà aconseguir a la presentació, evidentment, si qualcú ve i el vol comprar allà, hi ha problema, n'hi haurà, i llavors tot això s'ha fet a través d'Ullall Editor.
Sí.
Per tant, qualsevol pregunta que hagin de fer sobre punts de compra, val més que ho demanin a Ullall Editor. Me sembla que l'Ull Viu el tindrà. Me sembla, però millor anar en un...
Això se n'encarreguen ells, no?
Sí, bueno, és el que ha editat el llibre, és Ullall Editor, del punt informatiu,
sí.
I allà n'hi haurà, i ja t'he dit, l'Ull Viu me sembla que me va engraciar, m'ha dit que també n'hi hauria. Un d'aquests dos punts segur que hi haurà. A lo millor n'hi haurà altres llocs, No ho sé, perquè això no m'encarreg jo, s'encarrega Ullall Editor.
I doncs hi demanarem i també ho farem saber als nostres oients. Rafael, no sé si vols afegir qualque cosa més que mos haguem deixat.
No, simplement ho hem abordat un poc tot. És un llibre que, com hem dit, ha estat molt llarg, ha molta feina darrere. No és un treball que ja estigui acabat i finiquitat, és un treball totalment obert. segurament, com he dit abans, quan facin la presentació i molta gent ho sàpiga, de fet ja m'ha passat, te venen, mira que jo tal... Ja. Clar, jo no
ja
va,
tens escrit.
Jo no vaig entrevistar no, a tothom. Clar. Que va fer contraband. Vàrem procurar entrevistar a tots els que tenien una certa rellevància mm-hmm. dins el contraband a Pollença i a fora de Pollença, però és un treball d'investigació i com a tal està obert a noves edicions, que potser se vagin aclarint coses, que surt, ojalà surtin nous detalls que puguin ampliar la informació que té aquest llibre.
Clar que sí. I Rafel, imagino que ja hi ha gent que ha llegit aquest llibre de moment, sobretot gent més propera. Quines han estat aquestes primeres reaccions o opinions?
Bueno, el primer que el varen llegir, precisament, varen ser la gent que, o bé familiars directes, de responsables de contraband de Pollença que, mm-hmm. o que van tenir un paper destacat dins el contraband de Pollença, jo les vaig entrevistar pràcticament tots, i tots m'han donat facilitats, a dir, des d'aquí vull donar l'agraïment a aquesta gent perquè va ser fonamental. Clar. Que jo me n'anés a xerrar a lo fill d'un que sabia on que era un cap contrabandista de Pollença i que m'hagués pogut dir perfectament, mira, això era mon pare i jo de mon pare no vull...
Estar. No vull dir res o que se sàpiga res, eh?
Però bueno, ells ho tenien molt clar. Ell tenia molt clar que era, com han dit abans, era un contraband de necessitat, era un contraband molt concret dins una època molt concreta, i per tant la percepció que podien tenir del contraband d'avui no té res a veure amb el contraband de la postguerra. Era un contraband que podien dir fins i tot necessari, que va, molta gent se va curar gràcies al contraband. Molta gent va poder aconseguir determinades peces de recanvis, sobretot agricultors, pagesos, que potser se li espanyava un motor mm-hmm. i via, aquella peça l'havien d'aconseguir per un canal de contraband.
No estava mal vist en aquella època.
No, no, ni molt
no
menys.
Era una cosa...
No estava molt bé. Això no vol dir que hi hagués grans contrabandistes, grans especuladors, sobretot a l'Estrapello hi va haver grans especuladors que se varen enriquir damunt el contraband. Alerta, no. Però això passa avui.
Sí.
Avui hi ha empreses grosses que hi ha llavors treballador. Mm-hmm. Pues això era igual. Era igual. Hi havia un gran contrabandista que si no hi hagués hagut aquest gran contrabandista, aquí no hi haguessin arribat medicaments com la penicilina.
Clar.
O no hi haguessin arribat farina, o no hi hagués arribat sucre, o no hi hagués arribat cafè.
Uh-huh.
Era una agència, com he dit, una agència de transports que hi havia unes carències de la postguerra i aquesta gent el que va fer, va veure un negoci, evidentment, si no hi hagués un negoci no ho haguessin fet,
no,
i ho van dur. I a través d'aquest negoci, després hi va haver molta més gent que se'n va aprofitar, treballadors, traginers, pescadors, comerciants, transportistes, taxistes, en fi.
Va començar per una necessitat i va acabar una roda que, clar, va ser difícil sortir d'això.
Tot això va durar fins a l'any 60, uh-huh. 60-65, llavors ja, bueno, no sé, 52, com han dit, l'Estrapello ja acaba, diu, racionament acaba,
sí.
I després continua un contraband ja més de luxe, per dir-ho uh-huh. de qualsevol manera, un contraband ja més de progrés, que això ja va durar fins a l'any 60-65, després ja les coses ja s'han pagat, us serveis de diguem, de repressió del contraband uh-huh. ja se varen posar les piles, és a dir, fins a l'any 50 i pico, a lo millor feien vista gorda, com
sí.
diuen, perquè veien que duien coses que aquí no hi havia, però després, a partir del 55, ja varen començar a estranyar, perquè van dir, senyores, fins aquí hem arribat.
Clar.
A partir d'ara...
Vos han deixat una època quan era sí. necessari, ara ja no és necessari, o sigui que...
I llavors ja comença un boom turístic, mm-hmm. els anys 60 comença un boom turístic, i els joves de contrabandistes ja veuen noves oportunitats, aquest treball molt dur, que era un treball molt dur i molt...
I de passar pena, imagino, no? Perquè
exactament.
Era una angoixa constant.
Exactament. Aquesta gent jove ja va veure la nova oportunitat que venia en el turisme, i no només van ser la gent traginers i gent, diguem, treballadora, la que va veure la nova oportunitat a el turisme. Els mateixos contrabandistes ja van començar a reinvertir els seus guanys al turisme.
Clar.
D'aquí que hi ha tant d'establiments hotelers i negocis que a darrere els seus propietaris tenen una vinculació a la contrabanda de la Portllar.
Mm-hmm.
Això, tot això està en un llibre i també no m'ho vull estendre molt més perquè...
No, perquè després no mor de Gerard Raspall, no, Rafael.
Exactament.
Molt bé, doncs Rafael, ara sí, animam a tothom que vengui en aquesta presentació dimarts 27 a les 8:30 en el pati de l'Ajuntament, entrada gratuïta, això sí, forament limitat, així que haurem d'arribar una miqueta abans per parlar i seguir explicant més curiositats i xerrar, profunditzar més amb aquest llibre, El contraband i l'estrapello de la postguerra, Pollença 1939-1965. Idò, Rafael, moltes gràcies, enhorabona per aquest llibre, gràcies. I mos veiem dimarts.
Dimarts mos veiem.
Adeu.
Adeu.